Encarem ja la recta final de l'Ara i Aquí, parlant de sostenibilitat. Tenim aquí el Javi Gómez i l'Helena Balletbó. Bon dia a tots dos, nois.
Bon dia, Montse. Bon dia.
I avui parlem del que és la brossa electrònica.
Sí, hem triat aquest tema perquè justament venim d'una data molt marcada a nivell de consum o de... això, no?
De consum.
De consum, bàsicament. Això, les botigues, les televisions...
Com tal. No? El consum, una paraula que està en boca de tothom cada dia i vés a saber quants cops al dia, no?
Amb la història aquesta del dia dels enamorats, la parella i tal, sempre, ostres, què regalem, no? I una de les alternatives, a part dels típics regals, és el tema de la tecnologia, no? I per això ja fa temps que no acostumem a parlar de sobreabundància que vivim de mitjans tecnològics i d'elements tecnològics i creiem que era un bon moment per fer esment.
Vinga, va, i què entenem per brossa electrònica?
Doncs mira, brossa electrònica és tota aquella quantitat de tecnologia, d'aparells tecnològics que en el nostre dia a dia fem servir però malauradament convertim en residu. És a dir, tenim des dels grans electrodomèstics, neveres, etc.
Rentadores...
Sí, tot. Imagina't, petits electrodomèstics també, doncs, tot el tema de torradores, etc. Fins als aparells que tenim més a nivell de televisió, àudio, informàtica, que són aquests consumibles que tenim molt a tocar, inclús, evidentment, també el tema dels telèfons mòbils.
Sí, perquè de tots aquests elements estic convençuda que en totes les cases, mínim un, nevera i això, doncs entenem que sí, no? Però, per exemple, dispositius electrònics... A casa
disposem de molts.
Ah, això mateix.
Sí, és que de fet s'ha multiplicat, no? Sí. Cadascú tenim un telèfon mòbil, que a més el canviem...
Mínim un.
I a més el de la feina, el de no sé què. Després el canviem cada 2 anys perquè s'espatlla la bateria, que... Clar, el consum... Primer la quantitat. La quantitat d'elements de tecnologies que tenim al nostre voltant s'ha multiplicat. I després també el tema de la taxa o el ritme al qual els canviem, que és un altre tema interessant a tenir en compte.
Sí, perquè ara ho comentàvem i ara entrarem, per què ho canviem amb tanta freqüència, no? Que a vegades ja s'obvia, no? La possibilitat de portar-lo a arreglar i optem això, no? Doncs mira, aparquem-lo i en comprem un de nou, quan aquell encara ens pot fer un bon servei i ens pot fer la seva funció. Una vegada ja tenim localitzades tots aquests aparells electrònics, aquests dispositius... Quan començaríem a parlar de la brossa electrònica? Quan es comença a generar tota aquesta brossa?
Mira, brossa electrònica és en el moment en què justament tu ja decideixes que aquell aparell tecnològic no té un ús per tu o una utilitat i el converteixes en un residu. Llavors, a partir d'aquí és on entren els mitjans o els canals que nosaltres tenim per gestionar aquesta brossa electrònica. De fet, Europa és, diguéssim, el territori del planeta en què, a part, és el segon... diguéssim, és el segon context geogràfic que més brossa electrònica genera, però és també alhora el que més recupera. Aproximadament un 30% de la brossa electrònica que es genera com a residu es recupera. I nosaltres, aquí a Andorra en aquest cas i també en els països de Unió Europea, tenim un sistema de recollida d'aquests residus que el que fa és, a través de les deixalleries, donar-los el reciclatge que toca. Però aquesta no és la realitat de tot el planeta. Normalment, gairebé, pues, que era aproximadament un 80%, no, gerent de brossa electrònica és el que no acaba on toca.
D'acabar, o que es perd pel camí, no se sap on acaba.
No se sap on acaba.
Clar, aquesta és una altra de les històries. La brossa electrònica malament gestionada, que no és el cas, diguéssim, del context geogràfic en què nosaltres ens trobem i el context també administratiu en què ens trobem, és el tema de la pirateria o el tema del comerç il·legal d'aquest tipus de materials, perquè no oblidem que un residu també és un recurs, i més amb la brossa electrònica, que està ple de metalls pesants o metalls preciosos que són molt importants com a matèries primeres.
Home, jo seré sincera, jo tinc dispositius mòbils que ja els tinc aparcats, però els tinc a casa perquè... no sé a on portar-los, així que...
Aquí a Andorra, en el cas d'aquests residus, un particular ho ha de portar a la deixalleria, sempre. I si no ho pots portar, depèn de la parròquia on visquis, tots els comuns tenen a disposició el servei de recollida de trastos, es truca, es queda en un dia, i en uns dies pactats, tu deixes a sota casa i s'ho emporten.
Els mòbils també s'inclouen aquí?
Bueno, el mòbil sempre el pots portar a la mini deixalleria. Hi ha molts punts per tot el país, i ara va ser l'any passat que van fer les mini deixalleries mòbils, aquests remolcs que els posen cada X en un punt de la parròquia, cada parròquia té la seva, allà és un bon punt per portar petits electrodomèstics, com per exemple també el mòbil.
Clar. Tenim aquest circuit, no? El fet de que tu com a ciutadà vulguis anar a la deixalleria a portar el teu aparell electrònic, doncs, el monitor de l'ordinador, el telèfon mòbil, etc. Les deixalleries mòbils, aquests remolcs que es col·loquen a llocs que potser no són tan cèntrics a la parròquia però que donen un servei de proximitat, i després les mini deixalleries, que algunes parròquies pues, sí que disposen d'aquestes mini deixalleries que són una miqueta més properes en aparcaments, etc., per deixar aquests elements. El que passa és que més enllà de la gestió que nosaltres fem d'aquest residu, l'important és plantejar-se per què aquest element electrònic esdevé un residu, no? I ho comentàvem abans fora d'antena, hi ha aquestes dues vessants, diguéssim, del problema, que és quan un aparell deixa de ser útil, quan esdevé obsolet, no? L'obsolescència...
Això ho decidim nosaltres, eh? Exacte. No ho decideix el propi aparell.
Clar, hi ha aquestes dues versions de l'obsolescència. Una és la que anomenen l'obsolescència programada, que segur que tothom ha sentit a parlar més d'una vegada perquè s'han fet documentals sobre el tema. És una qüestió que ja des de la Unió Europea i des d'altres administracions s'està parlant molt de per què els aparells fallen com fallen, vull dir, per què estan construïts o dissenyats per fallar i haver de ser reemplaçats. I després una altra és l'obsolescència percebuda, no?, o induïda. El fet de que tu, per portar un element tecnològic antic, siguis pitjor vist o socialment pitjor vist, o vulguis estar a la moda, i aquesta, diguéssim, patró de consum faci que jubilis un aparell electrònic que funciona perfectament o que et fa el servei perfectament, però que mira, dius, fins aquí he arribat perquè jo no vull quedar exclòs del que és el dia a dia.
Mira, amb els dos exemples em fas pensar doncs, en una gran marca, en una gran casa, no? Que de ben segur que tots la tenim en ment, i que a més doncs, van haver de sortir davant els mitjans de comunicació per demanar disculpes, sobretot amb aquest fet, no?, amb l'obsolescència programada, en què afirmaven que una vegada doncs, traien un model nou de dispositiu mòbil, com es ressentien, no?, els dispositius mòbils de la mateixa casa però els més antics, que lògicament doncs, tocaven el límit del que és l'emmagatzematge, etc., i això doncs, acaba obligant el propi usuari a fer-se doncs, amb un nou dispositiu.
Bueno, al final tot això són estratègies de màrqueting, no?
Sí, però els hi funciona molt bé.
Sí, clar.
I han hagut de demanar fins i tot disculpes, no?, aparèixer davant dels mitjans de comunicació per reconèixer exactament això.
Fa temps que nosaltres vam recomanar a nivell de quan arriba a principis de curs i fem els recursos educatius per a les escoles i treballem el tema de consum responsable, hi havia un parell de documentals que tractaven el tema de l'obsolescència programada i l'obsolescència induïda, i els hi recomanàvem als alumnes que els consultessin, i com també paral·lelament a tot aquest moviment de denúncia que s'està donant de per què els elements tecnològics fallen tant, hi ha una comunitat de consumidors alternatius que el que estan fent és intentar diguéssim, posar fil a l'agulla i plantejar una manera de consumir diferent. De fet, hi ha telèfons mòbils responsables que es poden reparar, que es poden comprar per kits, que no cal que els llencis a les escombreries, entre cometes, als 2 anys perquè no deixen o no funcionen correctament. Hi ha una sèrie de gent que a internet penja tutorials per arreglar, que aquesta és una de les altres, l'altre kit de la qüestió, no? Per què els productes tecnològics s'han de llançar a les escombreries o s'han de llançar al reciclatge si es poden reparar, no? Llavors hi ha una comunitat de consumidors alternatius que s'està imposant molt, que està creixent, i que nosaltres, des del cas, per exemple, ara fa, quan fa ja 3 anys, 4 anys, ara no me'n recordo bé de memòria, vam editar la guia de reparant, que era un cercador online en el qual hi havia els establiments reparadors d'Andorra, no? Una base cartogràfica a Google Maps en la qual tu podies trobar, que endreçats per categories, doncs on podries reparar no només els teus aparells electrònics, sinó també la roba, els mobles, etc. Material esportiu. És a dir, la cultura del reparar, la cultura de donar-li una segona vida, és una cosa que no només s'està imposant o que no només s'està fent bandera des de les administracions, sinó que també a nivell de consumidors, a nivell de xarxes d'usuaris, s'està avançant molt.
S'està recuperant això. És que ho havíem perdut totalment de vista.
Força. Sí, sí, bueno, però perquè jo suposo que la gent ens estem donant compte també que el ritme que portem de consum no és sostenible. I estem tornant a recuperar doncs, el que feien, per exemple, els nostres avis, que és el que jo personalment considero correcte.
Sí, és que, per una banda, tenim consciència de, com parlàvem abans, de quin és el recorregut, no?, que ha de tenir aquell producte electrònic, dispositiu mòbil, etc., doncs, per tal de no malmetre, doncs, l'entorn, però a banda també cada vegada som més conscients que se'ls ha de donar segones i terceres oportunitats, no?, en els productes que tenim al nostre abast, perquè és que si no és una roda en la qual no som gens sostenibles.
No, i el que deia el Javi també, que la pressió social ens pot molt, també. I per això cada cop consumim més i tota l'última moda i al final aquesta consciència mediambiental la deixem de banda.
Bueno, penseu que en aquesta línia hi ha les tres grans estratègies que estan marcades pel futur de cara a, entre cometes, solucionar aquesta problemàtica de la brossa electrònica, que no oblidem-ho, és una problemàtica que va en creixement. És a dir,
bueno, encara... M'heu posat dades, fins i tot aquí, que m'heu aportat dades, que déu-n'hi-do,
Sí, és que encara que siguem conscients del problema, perquè en som conscients del problema, és un problema que continua creixent, és a dir, el consum de material electrònic continua creixent, el ritme al qual l'estem convertint en residu també continua creixent, per tant, encara que ho sapiguem i ho tinguem identificat, continua creixent. Però més enllà d'això, hi ha més o menys tres estratègies o tres línies de treball implementades per fer front a aquest problema. La primera, com dèiem, és el tema de la reparació, reutilitzar i reparar. És a dir, tenim una sèrie d'aparells electrònics en el nostre dia a dia que per qualsevol motiu poden deixar de funcionar, doncs, bueno, l'alternativa, entre cometes, és més fàcil és reparar-ho en comptes de, evidentment, convertir-ho com a residu. També està el tema de la prevenció en l'origen, no? El tema del consum responsable, ho dèiem. Cada cop hi ha més persones, més associacions, més xarxes de gent que està en favor d'un consum responsable, no només a través de la reparació, en aquesta línia que dèiem abans, sinó també en el fer-se la pregunta de si realment ho necessito. Segurament que heu vist a nivell de notícies o en algun documental gent que, diguéssim, treu tecnologia de la seva vida, elimina elements tecnològics de la seva vida per qüestions de salut, per qüestions de radiacions, per altres motius, o simplement perquè vol fer un consum més responsable d'aquests aparells i n'elimina, no? I, per tant, consum responsable en origen, el fet de la prevenció de si realment necessito o no necessito aquell aparell tecnològic o cal que el compri i esdevingui residu el que tinc abans, el tema de la reparació, i una línia molt important i que sovint no li fem gaire interès, que és el tema de l'economia circular, que alguna vegada hem parlat al programa, i és entendre que tot residu és a la vegada un recurs i que la brossa tecnològica, com dèiem abans, no només hi trobem els metalls, alguns d'ells fins i tot metalls preciosos, platí, plata, or, etc. Tots aquests estan als circuits tecnològics dels aparells que tenim en el nostre dia a dia, sinó també tots els aparells que composen aquests elements, no? El plàstic, la fusta, dels electrons, bueno, tots els elements que estan en aquest, diguéssim, pool de productes i que, quan es converteixen en un residu, aquests es perden, es llencen a les escombraries, es perden aquests i, a més, es perd tots els esforços que s'han fet per extreure'ls. Per tant, l'economia circular o apostar per una economia circular és important, utilitzar aquests aparells electrònics per fer una altra cosa.
Com per exemple, què? Posem exemples.
D'economia circular? Doncs mira, amb el tema del reciclatge de, per exemple, amb els telèfons mòbils. Els telèfons mòbils són reciclables en una gran quantitat de percentatge, és a dir, aproximadament crec que és el 80% del telèfon mòbil es pot reciclar. Del plàstic d'un telèfon mòbil, encara que sembli poc, es pot tornar a fer plàstic. Del metall, evidentment, de les carcasses de metall, també es pot treure. I després el tema dels metalls pesants, el tema dels metalls preciosos, l'or, el platí, etc., aquests no perden mai valor i es poden tornar a fer servir una vegada i una altra. Per tant, economia circular seria agafar aquest, diguéssim, telèfon mòbil que es llençaria a les escombraries i convertir-lo de nou en productes, cadascú per on toca.
Sí, dividir-lo, fragmentar-lo. No?
Correcte, aquí està. És a dir, una cosa és que tu el reparis, evidentment, un telèfon pot tornar a ser un telèfon i funcionar com a telèfon si el repares, i jo què sé, aquell cable que està trencat, l'arregles o el que sigui, o bé pots partir de la idea de tots els elements que estan composant aquest telèfon mòbil, aquest ordinador, aquesta nevera, etc., convertir-los de nou en productes o en recursos útils, matèries primeres, per un altre ús.
Bé, de fet, em quedo amb la teva frase, Tot residu és un recurs.
Clar, aquesta és la clau de l'economia circular, per això sempre diem que és interessant treballar, per exemple, en el cas que nosaltres treballem sempre amb alumnes i ho tenim molt més per la mà, no? Però sempre treballem amb el consum responsable en origen, no? Amb la sensibilització, etc. Però també hem d'obrir la vista i hem d'obrir també el pensament als joves i a tota la ciutadania de que es pot entendre també l'economia de manera diferent, i en comptes d'entendre-la de manera lineal i prevenir en l'origen, es pot prevenir en tota la cadena, en aquest bucle que fa que, pues, que el residu esdevingui un recurs.
I què fa falta perquè arribem a aquest punt?
Canvia el pensament. Educació. Educació i canvi d'hàbits, que és per el que estem lluitant nosaltres.
Bueno, quan arriba un, una data com, la, com aquesta tan marcada que hem tingut, que són pues, dies de molt consum, de, pues, això, no? De ni tan sols plantejar-te si realment necessites alguna cosa o no necessites. Quan arriben aquestes dates, plantejar-te què és el, com vols fonamentar el teu dia a dia, el teu consum quotidià.
Bé, de fet estem en aquesta línia, no? Perquè cada vegada que parlo amb vosaltres sempre hi ha un punt, no? De dir, sí, hi ha més conscienciació en segons quins àmbits, eh?
El que passa és que sempre fem la part crítica, no? Nosaltres sempre portem la part crítica.
Mai és suficient.
Mai és suficient, de vegades
no,
és com...
Mai és suficient.
Vaja, ja, amb aquests Pepito Grillos.
No, perquè estem conscienciats però no actuem. I això és un problema. Hi ha d'haver-hi aquest pas, després de la conscienciació, actuar. I, perquè només amb actes es, no, es demostra tot el que penses o...
I que sobretot la magnitud no tiri cap enrere, no et desanimi.
Però Helena, abans ni estàvem ni conscienciats. O sigui que de feina s'està fent i s'està aconseguint. No és tan ràpid, no?, com voldríem,
clar,
però s'està fent a poc a poc.
El tema és el que diem sempre, no? Pensa globalment i actua localment, que és el que nosaltres podem fer com a individus, actuar.
Esteu
aquí
deixant tot de titulars, eh?
Has vist.
Doncs nois, agraeixo la vostra visita i després, doncs, lògicament, de totes aquestes reflexions que ens heu fet, falta posar-hi fil a l'agulla, com sempre, no? Posar-nos les piles.
Pila, brossa electrònica. Que també és brossa electrònica.
Mira, ha quedat bé i tot, eh? I res, i anar continuant treballant en aquesta línia i aconseguir-ho, que jo crec que anem en bon camí. No?
És possible, però sobretot això, no? Que hi hagi aquesta component de reflexió personal, de reflexió col·lectiva, de quin és el món, en què, quin món t'envolta i què és el que estàs fent tu en el teu dia a dia, com el teu nivell de consum per donar lloc a la realitat que ara tenim. Que no és tan positiva, Montse.
Ja anirem fent feina. Javi, Helena, moltes gràcies a tots.
Merci a tu.
Nosaltres que ho deixem aquí i esperar que el nostre company, l'Àlex Lliteres, es recuperi aviat i el tornem a tenir aquí entre nosaltres, aquí a l'Ara i aquí. Nosaltres marxem, que acabin de passar. Molt bon dia. Adéu-siau.